És dimecres, passen pocs minuts de les 11, i tenim cita amb Vinzeum. Avui ens acompanya el seu director, Xavi Fornos. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
M'ha sorprès aquesta tria curiosa, explica'ns.
Vol tenir relació amb la persona que parlarem, amb el Joan Gómez Pallarès avui, i amb la seva filosofia de vida i de vins, no? Que crec que va molt lligat en el seu cas. I això ve d'una pel·lícula que ens hem de retrotraure al Most del 2021, que va guanyar, va ser la guanyadora d'aquella edició, que es deia L'Aix d'Or, l'edat d'or, i que el títol no ve de la pel·lícula d'en Buñuel, com podria semblar, sinó que ve d'una cançó de Leo Ferrer, que és aquesta que hem escoltat, però amb una versió a capella d'un grup una mica punk, diguéssim, però respectant, diguéssim, les tradicions. A més, és una peça molt bonica que parla també del pas del temps i de les estacions. I veureu que aquesta cosa cíclica i eterna de la vinya, doncs el Joan Gómez, doncs el té molt present, diguéssim, i aquest respecte per la naturalesa i els ritmes de la naturalesa també el té molt present. I, òbviament, el vi, diguéssim, també hi apareix en aquesta petita peça bonica, que recordem el Most, però que el vinculem també en aquest tast que estarem parlant avui.
Avui parlarem sobretot d'aquest tast estrella i de tastos, però abans un apunt, fent balanç del DIM, del Dia Internacional dels Museus. Satisfets?
Molt. Segurament que esgotats. L'equip, doncs, sempre afronta el DIM amb molts reptes. Aquest any el repte era nou, que era inaugurar un nou cicle, que és aquest enclau de Bacus, que durant tota la setmana vam tenir com tres activitats que ens van centrar l'atenció, i després el dissabte pròpiament ja dedicat plenament gairebé a gaudir del museu, de gaudir de la nit blanca, de les portes obertes dissabte i diumenge. En total vam sumar, doncs, unes 1.700 persones que van passar en un dia i mig, diguéssim, i que arriben gairebé, superen les 2.000 si incloem també les activitats entre setmana i la setmana prèvia, entre les quals destaquem en clau de Bacus, òbviament, però també el petit congrés que el Servei Educatiu puntualment del museu, doncs, convoca a les escoles de primària, doncs, per poder fer parlar els alumnes i explicar els seus projectes a altres alumnes d'altres escoles. Una trobada molt bonica i que omple el museu de vida, també, segurament, no?
I el tornem a Vinzeum, amb la Magda...
Un èxit, no hi vam cabre. Segurament que hem de buscar una hora millor, era les 12, quan el museu estava bullint el dissabte de portes obertes, però va ser molt bonic perquè la mirada de la Magda, com preveiem, apuntava a una certa pedagogia del que és un museu, no? I dintre del que és un museu, què representava el nostre museu i quins valors, diguéssim, li veia una persona dedicada tota una vida, professionalment parlant, al reconeixement i al coneixement dels museus catalans, no?
Avui va de tastos, volem presentar els propers tastos que tindran lloc a Vinzeum i posarem sobretot el focus en el tast d'estrella que tindrà lloc dimarts vinent amb Joan Gómez Pallarès, un referent dels vins naturals, no només a casa nostra, sinó a l'estat espanyol, però podríem dir tantes coses d'ell, oi?
Sí, és pluridisciplinari, crec que és d'aquestes persones humanista, no? Erudit, absolutament, va ser president de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia. No?
Filòleg de formació.
Filòleg de formació, per tant, inquiet, absolutament inquiet. Jo crec que i la passió per la vinya li ve per la seva descoberta, de la seva relació amb la naturalesa, diguéssim, no? I per tant, posa el focus, quan ha de parlar sobre com es relaciona la persona amb la naturalesa, posa el focus en la vinya i posa el focus en el vi. Jo crec que són apunts ja que donen unes pistes clares del que serà aquest tast tan especial que ens ve el proper dimarts, dia 2.
I tenim la sort que ens acompanya Joan Gómez. Molt bon dia.
Molt bon dia. Com esteu? Encantat de ser amb vosaltres.
Hola, contents Joan. De saludar-te i conversar una estona. Hola. I que ens donis pistes d'aquest tast d'estrella.
Puc dir una cosa prèvia?
I tant,
perquè
el que vulguis.
Que no se m'enfadi el Xavi, eh? Que no se m'enfadi el Xavi. Però jo no em sento gaire còmode amb això del tast d'estrella.
Vull no t'agrada.
És una sèrie... Bé, és una sèrie que el museu, òbviament, fa, i estic absolutament honorat que me'n considerin. Però posar-me al costat, jo què sé, el René Barbier o el Roger Viusà, em sembla una mica excessiu. És a dir, jo vaig fer ahir un petit post a Instagram per explicar doncs, que el dia 2 fem això... I vaig, entre cometes, i amb perdó del Xavi i del Jordi, retitular Tast amb estrelles. Primer, perquè no sóc jo sol, sinó que també vindrà una persona molt important que serà la protagonista, en el fons, de tot plegat, que és la persona que fa els vins, en aquest cas una sola persona, en Salvador Valle de Còsmic. I després, perquè en el fons és un tast no amb estrelles, sinó estrellat. Estrellat directament, en el sentit metafòric, perquè vam triar molt bé el dia, aquest 2 de juny, mirant les constel·lacions, mirant què passava amb la Lluna, i intentaré explicar, efectivament, per què bec vi, de quina manera, i fins i tot en quins dies jo bec segons quins vins. No? I en aquest sentit, parlar de tast estrellat que ja em fa sentir més còmode i és una mica més divertit, que jo ara veig l'estrella i ara resulta que l'estrella és en Joan Gómez.
No m'enfado, Joan, no m'enfado. En tot cas, pensa que també la metàfora entra en el joc nostre, en el títol del tast d'estrella. L'estrella sí. Té moltes connotacions segurament també. I el que ens interessava sí. També d'aquest cicle és fer parlar les persones d'una manera alliberada del quin era el seu punt de vista del vi català. A mi que aquest era l'objectiu, no? Persones que tenen una certa... una certa veu, una certa no, popularitat, diguéssim, en el món dels vins, sí. Sobretot, no? Quina era la seva idea personal, no? Intransferible o transferible, del món del vi català. Sí. Que és el que faràs tu de manera oportuna el dia 2, no?
Sí, hi ha una cosa que els filòlegs i els lingüistes pedants anomenen teoria contemporània de la metàfora, TCM, que ve de molt antic. I ve de tan antic com que els antics, efectivament, els grecs i els romans, feien servir la naturalesa com a la font millor per parlar de la seva pròpia vida, de metàfores. I en el fons el que parlarem és d'això. Jo m'ha semblat que ja estaves parlant una mica d'això abans. Nosaltres som éssers vius que estem a la Terra i que estem lligats absolutament, ens agradi o no ens agradi, vulguem o no, el cicle de la llum i de l'obscuritat, del dia i de la nit, el circadià, el circadiari, circa menstrual, circa anual... I en el fons el que explicaré una mica, el que intentaré explicar, i el meu, diguem, subtítol del que explicaré dimarts és un tast amb propòsit. Amb propòsit perquè jo vull explicar una mica la meva visió de on venim, què estem fent aquí i com podem reivindicar la nostra aproximació a la naturalesa a través de la vinya i del vi per ser millors persones i per fer que allò que hem rebut dels nostres avis, besavis i pares pugui ser realment transmetre als nostres fills, nets i besnets.
El Joan Gómez té un parell de llibres que podeu consultar, un llibre sobre vins naturals a l'estat espanyol, a càrrec de RBA, i acaba de publicar amb l'editorial Vibop, La vida bona, una teologia de la vinya i el vi. Explica'ns una mica aquest camí que has fet, que t'ha portat a només veure vins naturals, vins no intervinguts.
Sí, ara aquí citaria el Joan Rubió, que em piques, perquè diu, no, mínima intervenció, no, jo màxima intervenció, diu ell. Però màxima intervenció en el sentit de màxima observació, mínima intervenció i només quan calgui, no? Jo vaig començar, la meva revelació, per dir-ho així, la meva epifania, va arribar el 2003 amb un amic que estàvem veient les estrelles a la nit de Sant Llorenç, aquest amic resulta que jo no era massa conscient en aquells moments. Era propietari i tenia unes vinyes al Priorat, és Mas Doix, i em va dir...
Mira, dilluns hi parlàvem.
En sèrio? Amb el Valentí Llagostera? En sèrio? Que fort! Oh, hòstia, no ho sabia, eh? No ho sabia.
Perquè han començat a utilitzar drons per abonar i per fer tractaments antiplagues a la vinya, i ens va explicar l'experiència.
Sí, sí, ho he vist, efectivament. Els drons també poden servir per coses bones, o molt bones, com és el cas, no? Per desgràcia, el que hi ha, estem plens d'exemples contraris, no? Doncs amb el Valentí estàvem estirats a l'Empordà, mirant les estrelles a nit de Sant Llorenç. Ell es va dormir, però quan es va despertar, això ho explico al començament del llibre, és ell, la persona aquella que roncava quan mirava les estrelles a nit de Sant Llorenç. Ai, per què no veniu a veremar? Bé, el 2004, la verema, ja sabeu que el 2003 va ser un any de terrible sequera, amb centenars de morts a tota Europa. Va ser una verema molt especial, molt complicada, però molt plaent. Aquí se'n va obrir una mica la llum, no? I, per tant, han sigut pràcticament des del 2006 fins al 2026, anys d'un aprenentatge intens, anys de milers i milers de quilòmetres de vinya i de vi. Els llibres que he citat al començament doncs, representen això, més de 25.000 quilòmetres trepitjant tota la península Ibèrica, les illes, per explicar els vins que més m'agradaven de primera mà, trepitjant sempre la vinya. I aquest petit llibret que citaves al final, que és La vida bona, és una mica el resum, el corol·lari, la destil·lació, saps? És a dir, molts anys de molta informació, d'estudiar molt i d'escriure també molt, tant al blog com als llibres, han acabat fermentant aquesta fermentació tan lenta en un petit llibret de 96 pàgines, però que és una mica el resum de tot el que hi he viscut i de les conviccions a les que he arribat. I el llibre és això. La Montse Serra de Bibop volia un llibre meu des de feia molt de temps. Jo doncs, estava fent una feina que m'impedia absolutament. De fet, en Xavi, en Jordi i el Vinceu ja havien intentat que fes aquest tast altres anys. I jo, perquè estava en una feina de responsabilitat pública i política, doncs no m'atrevia a sortir d'aquell marc en aquell moment. Ara ja puc. I llavors, en aquest sentit, el llibret de La vida bona és una mica el resum d'aquelles coses que ens acosten a l'essència del que no és frívol, del que t'acosta a la realitat, del que t'acosta a la veritat. I això jo ho podia haver fet a través d'altres coses, però mira, la vida se'm va revelar a través de la vinya i del vi, efectivament. I aquesta aproximació a través de coses que també per la meva professió, diguem, de filòleg clàssic i de persona que estima i estudia l'antiguitat i que intenta explicar a la contemporaneïtat aquelles coses bones de l'antiguitat que ens poden servir per reflexionar com som, doncs, bueno, m'ha servit doncs, precisament per posar-ho en aquest llibret. Hi ha unes il·lustracions fantàstiques de la Màgia Drové, que és una dissenyadora, una dibuixant de Felanitx, que té una vinculació també intensa. Ella és una fora vilana, que es diu Mallorca, és a dir, que té una vinculació amb la terra molt important, ha viscut sempre fora vila, i diria que ella va saber fer una primera lectura d'un esborrany del llibre, que encara no era definitiu, però va captar les idees essencials i les ha dibuixat d'una manera fantàstica, també. I, per tant, és un llibre que té il·lustracions de Namagui.
Joan, i en aquests 26 anys has dit he estat aprenent, fent quilòmetres, coneixent, estudiant, i sempre divulgant, també. No sé si és aquesta passió per la docència, per l'ensenyament, no? Que t'ha fet sempre anar explicant aquest camí, ja sigui el de vinis, en els llibres...
Sí, jo he de confessar, ara que no ens sent pràcticament ningú, que jo no tinc passió per la docència. És a dir, jo... Si hagués hagut a Catalunya una institució dedicada professionalment a la recerca, jo m'hauria abocat aquí. Uh-huh. I per això els anys que vaig passar a l'ICAC vaig ser molt feliç perquè feia només recerca, dirigia el centre, l'institut, no feia recerca. A mi el que m'interessa és la recerca, i això, si ho has dit molt bé, transferir el que jo conec sempre que puc, explicar. Llavors, hi ha hagut vegades que efectivament en les classes he pogut explicar coses del que estava investigant, de les coses que estava fent en cada moment en filologia clàssica. Ara es donarà la possibilitat l'any que ve que jo pugui barrejar també coses de la tradició clàssica en aquesta contemporaneïtat, però efectivament a mi és una cosa que em ve d'un dels meus mestres, que és molt, molt, molt antic, Marc Aureli, i els seus pensaments, que va escriure per ell mateix perquè ens segueixen il·luminant avui, que explica el següent, i això és un pensament molt estoic, no? Si tu ets bona persona, si tu et fas a tu mateix millor persona i ets més savi, coneixes més i aprens més, faràs més bones persones a les que estan al voltant teu. I aquesta és una de les màximes de la meva vida. Intentar aprendre jo més i, a la mesura del possible, compartir, i qui vulgui escoltar, i doncs fantàstic, i qui no, doncs seguit. Però la vocació és irrenunciable en aquest sentit.
Recullo una de les qüestions que deies fa uns instants. Per què bec vi? Que pots contestar la pregunta abans del tas?
Sí, bec vi perquè, primer, naturalment, perquè és un plaer. No deixaré, naturalment, de banda la part social del vi, tot i que no m'interessa especialment, sobretot tal com es configura normalment la part social del vi. La part social del vi en la intimitat és absolutament bàsica per mi, amb família, amb amics, el que farem el dia 2, que serem probablement relativament poca gent, però per mi beure vi significa directament submergir-me la mirada, a través de la mirada d'una persona i del treball d'una persona, en un camp concret, en una terra concreta, en una vinya concreta, en un clima concret, en unes varietats de raïm concretes, i entendre i ensumar que l'autèntica simbiosi que jo conec, ni podria haver d'altres, potser sí, però jo no les conec ni les he percebut al llarg de la meva vida, l'autèntica simbiosi entre l'ésser humà i la natura, a través de la, diria, de la transformació, de la metamorfosi d'un producte primer, que és el raïm i el most, en un producte que és radicalment diferent, que és el vi, és el que a mi m'esperona i el que em porta a explicar i entendre terres, persones, mirades. El que explicaré dimarts que ve comença amb una màxima, i així que estic fent una petita anticipació, del Henry David Thoreau. El Henry David Thoreau és un dels fars de la meva vida, des de sempre. No deixo mai de llegir-lo ni de prendre coses d'ell. I avui estava llegint una cosa que diu literalment: si una planta no pot viure segons la seva naturalesa, diu, el Thoreau es mor. Doncs a mi em passa el mateix. És a dir, si jo no puc viure segons el que jo crec i el que jo penso i les conviccions a les que he arribat, deixo de ser jo. Dimarts intentaré explicar això. El Piero Bernois, que en Xavi se'n recordarà molt bé, una vegada que vaig estar al Jurat del Most, vam veure un documental fantàstic, extraordinari, sobre el Renaixement, del Piero Bernois, perquè va morir, va intentar morir d'un atac d'un infart de miocardi, un pià, però va sobreviure. I després d'haver sobreviscut, van fer un reportatge. I ell diu literalment: és que potser es poden fer les coses d'una manera diferent de com ets? La meva resposta és que no. I, per tant, el que intentaré explicar és això. Tot el que estem dient ara, a través dels vins d'una sola persona, perquè primer estava dubtant una mica si una havia fet un tast, perquè sempre m'agrada estar rodejat de la gent que fa el vi, no? Perquè jo puc explicar un vi, si cal, com tots els que hem estudiat i ens sabem, però no hi ha res millor que contesti preguntes o comenti o expliqui coses que la persona que està a la vinya i que ha fet el vi. Llavors, el Salva Valle ha sigut tan amable, doncs, que ens acompanyarà el dimarts, i explicarem a través de 5 vins molt diferents, amb un tast, entre quatre especial, tècnicament jo crec que adequat per anar escalfant el paladar i el cervell i per anar passant d'unes coses a les altres d'una manera pausada i no pas abrupta, doncs, bueno, doncs què és el que jo entenc d'una simbiosi entre una persona i un territori, un paisatge. Un botànic del segle XIX ho explicava molt bé i aquesta serà l'última cosa que jo explicaré el dimarts de la setmana que ve. L'únic lloc de debò, l'únic ens viu de debò on el subsol i la terra es comuniquen amb el sol i amb les estrelles, és la planta. I l'única planta que nosaltres coneixem que pot provocar aquesta metamorfosi, que a més és una metamorfosi simbòlica des de que s'escriuen textos, des de l'any 4000 abans de Crist, és exactament del raïm, el most i el vi. Doncs sí que ho intentarem explicar amb una llarga. No sé si ens en sortirà, però ho intentarem.
Així acabarà aquest tast d'estrella a càrrec de Joan Gómez amb 5 vins de Còsmic i acompanyat també per Salvador Batlle dimarts vinent a Vinseum. Gràcies per acompanyar-nos avui aquesta estona i fins dimarts.
Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per tenir-nos amb vosaltres i tant de bo que ens puguem veure dimarts. Merci.
A reveure.
Fins dimarts.
Adéu-siau.
Adéu, que vagi bé. Adéu.
Ell ha defugit la qualificació de tast d'estrella, però és que serà un tast amb majúscules.
Però per mi continua sent un erudit del vi, claríssim, perquè a més ho connecta amb la filosofia, i la filosofia universal, diguéssim. No? Ja he estat parlant de referents, en Thoreau, parla del llibre de Wittgenstein, parla de moltes
Marc
coses.
Marc Aureli.
Marc Aureli és un no parar constant de referències, tot i que ell està defensant també el caminar, el trepitjar la terra, el conèixer no? amb la pròpia experiència física, diguéssim, l'entorn on creixen les ceps, la vinya, etc. No? I, per tant, defuig una mica dels a prioris, de l'intentar qualificar, classificar els vins d'una manera massa acadèmica i massa tancada, i creu que l'emoció i la sensació, la percepció personal, ha d'entrar dintre d'aquesta anàlisi del que després ha de provar, aquest vi que ha de provar. No només consta de característiques organolèctiques, sinó que la memòria ens fa disparar, no, cap a altres llocs, cap a altres moments, emocions. I crec que és aquesta la via que proposa en Joan Gómez, molt interessant, molt interessant. I ens agrada que aquest tas d'estrella o d'estrelles, que prefereix dir-li ell, tingui aquestes visions molt diferents, diguéssim, que no deixen de ser el resultat del que està passant en el via a dia d'avui, no?
Joan Gómez Pallarès, en aquest tas d'estrelles, dimarts i dijous, un nou Fira't de Vi especial.
Especial perquè és l'última parada del dijous de vi, que el Servei de Turisme ha celebrat, o està celebrant, sembla que aquest dijous és l'últim, no? Demà al carrer del Comerç, i hem incorporat com a última parada extra, no?, aquest 4+1, la plaça Jaume I. Aquest Fira't de Vi, que habitualment el celebrem a l'interior i que puntualment a l'estiu l'hem fet també algun dia fora, doncs passa a tenir més un format de dijous de vi més celebratiu, potser no tan fira de vi a l'ús. Els Fires de Vic, per qui hagi anat, doncs sap que el que fem és provar, tastar vins, moltes referències. Potser no hi haurà tantes referències, però hi haurà molts cellers. Estem parlant gairebé de 11 cellers, que tots ells tenen la particularitat que es fan dins d'arquitectures modernistes, no? I una mica va en homenatge a aquest any Gaudí i aquesta exposició que tenim del Penedès amb ulls de Gaudí a la capella de Sant Pelegrí fins a finals de juny. Per tant, és una mena d'activitat paral·lela, si es vol, a aquesta exposició, però que ens agrada molt perquè concentrarem moltes cooperatives, però també Can Codorniu, lògicament, perquè no és una cooperativa, però és una catedral del vi, evidentment, feta per Puig i Cadafalch, que a principis del segle XX, i per tant mereix també ser-hi. I bé, gaudirem de tots aquests vins, productes que venen amarats d'aquesta arquitectura d'en César Martinell i de molts altres, de Domènech i Montaner, etcètera, de Puig i Cadafalch, tots aquests que van propiciar aquestes catedrals del vi, que és un punt de referència ineludible quan expliquem la història del vi a Catalunya, no?
Serà dijous 4 de juny, de 7 a 10 de la nit, i un apunt per dir que el 9 de juny es fa un innotast.
Sí, i comença una relació que es pretén estable, no?, amb aquest cicle que en diem innotast, innovi, diguéssim que dirigeix d'alguna manera aquesta proposta de tastos que van en el sentit de poder donar visibilitat a totes aquelles recerques tecnològiques que s'apliquen al món de la vinya i el vi. Aquest primer serà sobre les varietats resistents a les plagues i al canvi climàtic, les VRIAC o les PIWI, depèn si ho dius en català o ho dius en anglès, no? I, per tant, el Beti Noia serà el celler, que és el celler pioner, diguéssim, en la recerca en aquest camp aquí a Catalunya, no? Ens explicarà, juntament amb Agromillora, que també ha estat al costat en aquests projectes de desenvolupament de varietats noves que resisteixen d'una manera no màgica, però gairebé, a les plagues que un raïm normal doncs no pot resistir, i per tant és d'alguna manera projectar futurs, no? Aquest serà un cicle que intentarem projectar futurs i debats sobre el que s'està coent en la recerca, sobretot tecnològica, del món del vi a Catalunya a dia d'avui.
Podeu comprar entrades per a qualsevol d'aquests tres tastos, entrades.vinseum.cat. Xavi Fornos, gràcies, bona setmana.
Gràcies a vosaltres. Comme les filles sous les soleils d'or, nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches et le plus souvent.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Recollim en aquest darrer flash informatiu algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Avui s'està vivint una nova jornada de vaga en el sector de l'educació pendent de les negociacions amb el govern. Després de dues setmanes de mobilitzacions dels centres públics per demarcacions i també de les escoles Bressol, avui torna a convocar-se una segona jornada de vaga general a l'ensenyament català. Una vaga dels docents a tot Catalunya en un dia que també tindrà una reunió clau dels sindicats amb els responsables del Departament d'Educació. La conselleria i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT, es tornaran a trobar aquesta tarda després que ahir ja van acostar posicions. De moment, les reivindicacions continuen d'una banda reclamant la restitució de salaris i de l'altra més personal per fer front a la inclusió a les aules. Gelida millora escales i elements de protecció per reforçar la seguretat dels vianants. L'Ajuntament de Gelida ha dut a terme en les darreres setmanes diverses actuacions de renovació i millora d'escales i elements de protecció amb l'objectiu de facilitar una mobilitat més segura i accessible al municipi. Entre les actuacions, destaca la millora de les baranes i escales del camí entre el carrer d'Enric Prat de la Riba i el mirador Adolf Galès, la renovació de les escales del carrer Vicenç Perelló i diverses millores al parc central i a zones verdes de la carretera C243B alta i la Fanga. També s'han retirat travesses de fusta reutilitzades de les vies del tren. Aquestes actuacions busquen fer més segurs i confortables els espais de pas i connexió per als veïns i veïnes de Gelida. Nat 1917 Chardonnay Muscat de Domenio obté la medalla de bronze al 60è Tastavins Deo Penedès. El vi Nat 1917 Chardonnay Muscat de Domenio, la marca de vins, caves i vermuts de Cellers Domenys, ha estat distingit recentment en la medalla de bronze en la categoria de millor vi blanc jove al 60è concurs Tastavins Deo Penedès 2026. Aquest certamen és un dels concursos de referència del sector vitivinícola català i enguany arribava a la seva 60a edició. El reconeixement posa en valor aquest vi blanc elaborat amb les varietats Chardonnay i Muscat, caracteritzat per la seva frescor, expressivitat aromàtica i perfil contemporani. I acabem parlant-vos de la sortida a Portugal del Vall de Bastons al Toc d'Olèrdola. Després d'una convocatòria feta per la Coordinadora de Bastons de Catalunya, el Vall de Bastons al Toc d'Olèrdola ha estat seleccionat per participar aquest cap de setmana en la primera trobada internacional de Vall de Bastons i Vall de Pastorets que se celebrarà a la localitat portuguesa de Viana do Castelo. Provinents de Catalunya hi participaran fins a 14 agrupacions, incloent un grup de pastorets. L'agenda a Portugal del grup inclou un acte de recepció institucional amb intercanvi d'obsequis i escrit de salutació elaborat conjuntament pel Vall i l'Ajuntament d'Olèrdola. També assistiran a la inauguració d'una exposició dedicada als Valls de Bastons. Entre els compromisos de dissabte hi ha una reunió de caps de colla, actuacions en diferents places de Viana do Castelo, sopar, espectacle i ball folk. Diumenge hi haurà una cercavila i a la una es preveu la ballada final conjunta i la cloenda d'aquesta primera trobada.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Obrim ara l'agenda per fixar-nos en detall en alguna proposta. De fet, seran un parell. La primera l'anem a buscar a Canal 20 per parlar d'un compromís internacional que afronta aquests dies el Vall de Bastons al Toc d'Olèrdola. Ens ho explica el Raimon de Cara.
A l'agenda del detall avui una proposta que vincula cultura popular de casa nostra amb projecció internacional, amb un compromís internacional. I és que el Vall de Bastons, el Toc d'Olèrdola, d'aquí a molt pocs dies, bé, de fet, aquest mateix cap de setmana participarà en una trobada internacional. Perquè ens ho pugui situar, conversem amb una de les integrants d'aquesta agrupació del Vall de Bastons del Toc d'Olèrdola, la Yolanda Lirón. Yolanda, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Doncs amb moltes ganes de saber detalls, coses d'aquesta sortida internacional, perquè aquest mateix cap de setmana, de fet, des d'aquest matí Divendres fins al diumenge participeu en una trobada internacional. Sí. Ens ho expliques. On aneu?
Mira, doncs exactament, com bé dius, és aquest cap de setmana, que és divendres ja hem de ser allà, a Viana do Castelo, exactament, que és a Portugal. I bé, la iniciativa que va sortir, bueno, no va ser iniciativa, va ser des de la coordinadora de Bastons de Catalunya, van enviar mails, perquè envien sempre mails de diferents sortides que hi ha al llarg de tot l'any, doncs que hi havia aquesta primera sortida internacional que eren a nivell de Catalunya a Portugal, que ens podíem nosaltres apuntar i que ells farien després la selecció. Tenies que enviar doncs, fotos, com balles, també vídeos i una miqueta de descripció del grup. El cas és que el Toc d'Olèrdola ha estat escollit per anar a la primera trobada internacional de bastons d'allà a Portugal, exactament a la població de Viana do Castelo.
Quants grups de Catalunya hi aniran a aquesta trobada? A part del d'Olèrdola, hi ha d'altres del país. Quants hi sereu?
Sí, perquè exactament són totes d'aquí, de Catalunya. És a dir, ha sigut la idea entre el que et dic, la coordinadora d'aquí, de Catalunya, de Bastons de Catalunya, amb Portugal. Llavors, d'aquí a Catalunya anem 14 grups, i hi ha un grup també de pastorets perquè tot va vinculat, en aquest cas, a el que és la modalitat de el que són els pals, els bastons en si. I sí que hi havia dos grups més de pastorets, però es veu que han tirat enrere. I després està el grup de bastons de Portugal. És a dir, hi haurà doncs, una trobada, que per això es fa a nivell internacional, de, com a convidats, però clar, tenien que tallar i per això es feien una selecció. I doncs en teoria és això. No, en teoria no, exactament 14 grups de bastons d'aquí de Catalunya, i entre ells nosaltres.
I Iolanda, què creus que ha tingut en compte la coordinadora a l'hora de seleccionar-vos? Què és el que han valorat de la vostra proposta?
Bueno, exactament nosaltres no ho sabem, perquè sí que el que tu envies és el que ells demanen. Demanen imatge, demanen ball, demanen la descripció del com ens hem fundat el nostre grup, quin sentit té, el perquè, per què anem d'aquest color, és a dir, una sèrie de característiques. Quina és realment? No te la diuen. Bueno, suposo que ells el criteri és com d'altres sortides que han fet, que ens han seleccionat doncs, quan van fer una inauguració a l'aeroport d'una zona, també hi vam anar a Suïssa, que també van estar seleccionats. Doncs mira, aquesta vegada ha tocat anar aquí a Portugal.
El que queda clar, Iolanda, és que sou un grup que treballeu les vostres actuacions, que darrere de cada sortida hi ha molt d'assaig, i en aquest cas concret, per anar aquest cap de setmana a aquesta trobada internacional de Ball de Bastons i de Pastorets a Viana do Castelo, a Portugal, també esteu assajant de manera més intensa, amb preparacions especials.
Sí. Ara és un no parar. Ja primer, doncs, és a dir, assagem, en principi assagem tots els dies, tot l'any en si. Per què? Perquè anem renovant balls, perquè no ens aturem només amb quatre balls i vinga repetint quatre balls. El que sí que tenim molt clar que principalment ballem pel nostre municipi. Aquest és el primer esgaó, és a dir, que és claríssim que potser ens diuen seleccionen per anar a Portugal i ens diuen ballar aquí a Olèrdola, evidentment que ballem a Olèrdola. Això seria primordial. Ha passat això, doncs, ens hem posat les màquines, evidentment, a nivell de vols, a nivell de l'estança, també tenen molt bona organització des d'allà. O sigui, el fet d'assaig, no parem, cada divendres assagem, ara hem assajat també per la trobada, i bueno, entre setmana, doncs, he de dir, pels horaris que tenim cada membre, doncs assagem bastant tard. Però el que volem és això, anar polint, anar perfeccionant i anar traient balls nous. I això és el que hem fet. També hem tret un ball nou per inaugurar, com aquell que diu, l'hem inaugurat aquí a la trobada. Però així també ens posàvem en pràctica, saps què vull dir?
I què és el que hi fareu allà, en aquesta trobada, Viana do Castelo? Teniu la programació? Segurament que hi ha un moment de cercavila, això no hi faltarà.
No, home, clar que sí. Bueno, principalment, mira, arribem el divendres, i bueno, el que sí que ens van demanar que féssim un escrit sobre una salutació de cara a Viana do Castelo. Aquest escrit, aquesta salutació, tenia que ser tant de part del grup, del TAP d'Olèrdola, com també des del nostre Ajuntament d'Olèrdola. I bueno, doncs hem preparat aquesta salutació, que es farà entrega allà a les autoritats, i també hi haurà doncs, un canvi, un intercanvi d'obsequis que siguin significatius de cadascú de la seva zona. Això es farà el divendres, el 29, a la tarda. I després hi haurà una inauguració d'una exposició que, bueno, sí, és en portuguès, però jo no sé, Antigos Passos do Concelho, es diu així, però sí que hem vist imatges i va relacionat amb el Vall de les Tons. I és això. I després, el mateix divendres, el que és un acte inaugural i la presentació de grups, i un sopar per tots els balls, i després ball de músics. Això és el que és el divendres. En si, després, el dissabte, tenim a la una el dinar, una reunió de caps de colla, després les actuacions a diferents places. És això. Aquestes actuacions ens han dividit com si diguéssim 5 colles ballen aquesta plaça, 5 aquesta, 5 aquesta, val? I després el sopar i un espectacle doncs, a la plaça de la República que hi ha allà. I després al vespre un ball folk i festa de bastonera. Clar, com no, a la nit deuen fer doncs, una festeta perquè també t'agrada, no? Si estàs en un altre lloc, participar i també sociabilitzar-te amb la resta de grups, tant d'aquí com els d'allà. I el diumenge, doncs ja sí, el que acabes de dir a la Cercavila, que hi haurà un recorregut, i a la una és la ballada final i la cloenda. I després doncs, ja tens el dinar popular i ja hem d'agafar el camí cap aquí, perquè clar, l'endemà ens posem a treballar. Aquest és el programa.
Déu-n'hi-do, molt atapeït, moltes, sí. Moltes coses.
Ah, sí, home, clar, atapeït ha de ser perquè, evidentment, s'ha d'aprofitar. No tenir, anem a lo que anem. I llavors, nosaltres superorgulloses, contentíssimes, nosaltres, i és a dir, som un grup mixt, bé canalla també, que això ens fa molt feliç, que és a dir, som de totes les edats, i el que dic, il·lusionades i il·lusionats, amb un entusiasme brutal, amb una energia que portem que mai se'ns acaba, i amb molta animació. I ara, vulguis o no, és motivació pura i dura pel fet aquest de poder marxar a fora també del que és el nostre municipi i portar el nom d'Olèrdola a fora del que és el nostre país. Clar, és que cada grup de bastons porta els seus músics. Clar, és que són gent, van acompanyants i van autoritats. És a dir, que s'ajunta a un número total d'unes 300 persones i la gent d'allà, perquè d'autoritats d'allà, evidentment, també ens reben un munt de gent, d'autoritats. Mm-hmm. Si vols, no sé, si vols que te les digui, qui són aquestes autoritats d'allà de Portugal, l'alcalde, el delegat de govern d'allà a Portugal, el director general de la Catalunya Exterior, la directora general de Cultura de Popular i l'ens de les associacions culturals catalana. Mm-hmm. Són aquests. És a dir que per això, a grosso modo, em sembla que havia llegit i que havien explicat que érem unes 300 persones amb el gruix de tot el personal.
Doncs estarem al cas, Yolanda, de veritat, enhorabona per aquesta selecció, per poder participar, representant en aquest cas el municipi en aquesta trobada internacional, primera trobada internacional que es viu aquest cap de setmana de Vall de Bastons i Vall de Pastorets a la localitat de Viana do Castelo, a Portugal. Enhorabona per la selecció i que vagi molt bé aquest cap de setmana, Yolanda.
I tant que sí, gaudirem molt de la vostra part també. Val?
Fins la propera, una abraçada.
Que vagi molt bé. Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima. I a uns piropos es posa vermellíssima. No m'agrades, m'encantes, quan em mires em mates. I tinc por que algun dia la seva alegria...
És Banda Neon, un dels grups que formen part del cartell de la Festa Major de Vilafranca 2026, i amb aquest guapíssima esperem que arribi Xavi Roig i ens presenti Territori Efervescent. M'encantes quan em mires em mates i tinc por que algun dia la seva alegria se l'emporti un altre. Mira si ha avançat la ciència, que ara els bombons caminen. Si em paguessin per pensar-te, no saps tot el que em deurien. Que no t'he trobat al Google, però el que busco tu tens tot. No voldria que et multessin per haver-me robat el cor. Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima. I a uns miracuts es posa vermellíssima. No m'agrades, m'encantes, quan em mires em mates. I tinc por que algun dia la seva alegria se l'emporti una altra. No sé si preguntar-te com estàs, si estàs més bona que el pa. Estàs més bona que el pa. La segona proposta ens porta cap a Sant Sadurní, com dèiem, per conèixer Territori Efervescent, aquest nou projecte del sommelier i col·laborador del programa Xavier Roig, especialitzat exclusivament en vins escumosos, que combinarà divulgació, formació, selecció de referències i experiències durant tot l'any. Connectem per saber-ne més amb el Miquel Cuenca.
Doncs, Sílvia, és un nou projecte, però aquest nom, Xavi, Territori Efervescent, ja fa temps que és present a Sant Sadurní i li vols donar un nou aire o un nou impuls, no?
Sí, sí, portem 5 anys que vam començar doncs, amb una fira, amb petit format, doncs, de que donàvem a conèixer elaboradors emergents de vins escumosos. Estem a Sant Sadurní, terra de bombolles, i doncs anàvem fent aquesta fira i que la continuarem fent el mes d'octubre, doncs un divendres d'octubre, i una mica com una alternativa doncs, al Cabatàs per crear, doncs, en aquell cap de setmana creiem que hi ha d'haver molta, molta activitat a Sant Sadurní al voltant de les bombolles. I llavors aquí és d'on van començar. I el que passa després d'això, ostres, veiem que hi ha com una inquietud al voltant dels vins escumosos i creiem, tenim moltes ganes de divulgar i explicar el que està passant doncs, amb el nostre territori i al voltant de les bombolles. I per això ve el nom una mica de Territori Efervescent, perquè és, doncs, veiem que hi ha una efervescència, hi ha una gran qualitat de productes i tot és al voltant de les bombolles, que també són... Doncs, productes efervescents, i llavors això ens agrada molt doncs, poder-ho compartir, poder-ho explicar, i és una mica el que anirem fent o anirem continuant fent. Som els de Cal Fero, que ja se'ns coneix de Sant Sadurní com a botiga de referència ja de que si portem 90 anys, però amb aquest projecte de Territori Efervescent volem que es vegi doncs, que realment som especialistes en vins escumosos i volem que sigui un punt d'intercanvi d'informació. Hem creat una web, ara moltes coses funcionen al voltant online i llavors doncs, aquí també estem gravant alguns vídeos d'explicar el territori, d'explicar com és, estem entrevistant a diferent gent perquè vagin veient i veient diferents opinions del que hi ha al voltant d'aquests vins tan màgics que són doncs, els vins escumosos i que bueno, és la nostra terra i l'hem de promocionar, l'hem de donar a conèixer i crec que és una molt bona manera d'anar-ho explicant. Ara també hi ha molt de moviment al voltant de que si es parla de corpinats, de caves de laboradors integrals, diferents zones, clàssics penedès, productes sense DO... La veritat que tot això doncs, és una informació que el consumidor està una mica, doncs... bueno, fet una mica un lío, però és que al final el que tots tenim clar i el que volem consumir és producte del territori, que sigui bo, i una mica és el que volem intentar d'explicar aquestes diferents etiquetes i també que al final d'on venim i d'on... i d'on som. I això és una mica... jo sempre dic que, clar, quan expliquem una cosa en primera persona, perquè està explicant que ve d'unes vinyes on ens hi passegem, on coneixem qui ho fa, això per mi és una cosa que podem arribar a transmetre i és la millor manera, doncs, de recomanar un producte o d'explicar, doncs, el que està passant. I això una mica és el que ens dediquem a Territori Efervescent, doncs, a donar veu aquí a aquest territori i sempre amb bombolles, perquè creiem que és un element diferenciador. I també doncs, les bombolles és alegria i és un producte que creiem molt i per això també hi estem apostant. Que, creiem que hi ha molt tipus de vins diferents i, clar, i per tot el món i de molt bons, però nosaltres tenim alguna que ens fa bastant únics i llavors per això ho volem explicar i aquí en Territori Efervescent és el que volem explicar, aquest món de les bombolles, que quan a algú li expliques que aquestes bombolles es generen per una fermentació, la gent al·lucina feina, però a més que a vegades només expliquem aquest mètode que són uns llevats que generen aquest gas carbònic, però també per mi és important explicar doncs d'on venen aquests productes i qui hi ha al darrere, i és el que anirem fent o que anem fent.
Creieu que el consumidor actual busca una relació més emocional i territorial, no?
Del tot. És el que ens dona, doncs... és el que ens dona el punt d'identitat i de personalitat, perquè si estem parlant, no, on està fet, on està fet aquest producte? Ah, no ho sé, el compro al súper, ja m'agrada, però ostres, això no té valor afegit, ni té cap, no té ànima, diríem. En canvi, que ho pots dir, mira, el celler està, doncs, tenen les vinyes, doncs, el Tucana Torrelavit, el tenen cap a Espiells, una mica, doncs, que si està cap a la Múnia, que si està, doncs, a Olèrdola, doncs pots anar explicant una mica on estan situats les seves vinyes i on està situada el celler, i això també t'ajuda a ubicar-los, i per tant, si tens una ubicació clara, això pues, és identitat, és territori, i per mi és un element característic. Moltes vegades molta gent, pues, quan em pregunta que li recomani vins, a vegades m'agrada més explicar doncs, qui l'ha fet, com l'ha fet, més curiositats del producte, i no tant anar amb dades molt tècniques de que si té aromes de fruits secs, aromes de fonoll, de poma, que, bueno, que al final també ho explico, perquè una mica és el tret diferenciador de cada producte, però crec que al final el que te'n recordes és de la vivència que has pogut viure, i aquesta vivència doncs és una... Bueno, és el més important que tenim, i ara aquests dies que estàs voltant per... Bueno, és que sempre és maco, Penedès.
Ara fa goig veure el paisatge del Penedès. Jo que tinc la sort de viure a un poble rodejat de vinyes, surto a caminar, a córrer, i et dones compte que som uns privilegiats.
Sí, bueno, clar, estàvem fa 2 anys parlant de sequera, o un any i mig, i ara pues, ens trobem amb això. Però clar, és tot és cíclic, i clar, però encara que amb la sequera, bueno, tots els problemes que hi va haver, però també al final, ostres, estem privilegiats, estem molt ben comunicats, i a més tenim la natura molt a prop, i també si estem explicant el territori, també tot és una mica donar importància a la vinya, que també és una cosa que moltes vegades no li hem donat.
Si parlem de territori, parlem de Penedès, és vinya...
Del tot.
Si no vulguis.
clar, però clar, també s'ha de consumir aquest vi, diríem, que també és l'altra cosa que també hem d'aconseguir, doncs, que la gent valori el vi d'aquí, perquè tot això, doncs, si aquestes vinyes doncs, produeixen raïm, i aquest raïm, doncs, perquè ha de vendre el raïm al pagès, o ha d'elaborar un vi, i aquest vi s'ha de vendre. Llavors també és un factor, un element doncs, bastant important que hem d'intentar d'explicar aquest territori i tenir ganes de veure i de consumir doncs, els productes d'aquí. I per això també dintre territori farmacèutic també entenem el tema de vivències o experiències al voltant doncs, dels vins escomous, que també doncs, hi ha una part divulgativa online, que és al final el que s'està ara de moda, però també tenim el tema d'explicar coses al voltant doncs, de presencials i a la zona, que ara, per exemple, bueno, aquest divendres demà passat ja ho tenim, que farem un tast a la Miranda d'Espiells, i la Miranda d'Espiells és un petit mirador, que hi ha una torreta noucentista que pertany a Sant Sadurní i forma part d'un dels miravinyes que va crear doncs, Turisme Penedès. Bueno, han anat creant a base dels anys diferents miradors que en diuen miravinyes, i llavors en aquest miravinyes doncs, hi farem un tast aquest divendres per veure la posta de sol. Està orientat a ponent, diríem, que veus la posta de sol, un mar de vinyes, i és algo increïble. I ahir al vespre vam anar a mirar com quedaria tot, i és que em venia només la pell de gallina i encara no hem fet l'activitat, diríem. Però és algo que dius, ostres, quin paisatge que tenim. A vegades és que no volíem marxar cap a casa, perquè estaves allà embobat veient doncs, les vinyes com es anava fent de nit a les vinyes. Això ho recrearem doncs, aquest divendres amb cellers del voltant d'Espiells, amb 4 cellers. I el que passa és que ja les places estan exaurides, que ho hem comunicat, i de seguida doncs, hi ha hagut bona rebuda. I ara, però bueno, d'aquí un mes hi tornarem, i d'aquí, bueno, representa que anirem fent aquests vespres de posta de sol un cop al mes, convidant cellers doncs, que cada sessió té una temàtica especial. I el primer, que és aquest divendres, farem de cellers propers allà a la Miranda d'Espiells, cellers d'Espiells. Després ens anirem a cavistes de Sant Sadurní. També volem explicar què passa a Sant Sadurní, per què hi ha tantes caves i quines caves hi portarem, alguna més clàssica i alguna més moderna. I després petits viticultors que tenen vinyes que quasi es veuen des de la Miranda d'Espiells, que serà una cosa bastant poder tenir gent jove que també té inquietud, i que des de la Miranda veurem aquest producte que estem tastant, el podrem indicar de la vinya, doncs, d'on ve. i em diuen petits elaboradors doncs, de la Vall de l'Anoia, que és on es veu és el que es veu des de la Miranda. I després tornem amb els tastos que ja organitzàvem al Pati de Can Guineu, que és un espai emblemàtic de Sant Sadurní, que fem un cicle de tastos d'escumosos, que això ja portem també 5 anys fent-ho, i aquest any doncs, ho posem dintre el paraigua de Territori Farbacent, perquè a la que vegis Territori Farbacent pensis bombolles, activitats xules al voltant de les bombolles dels vins escumosos.
Ara anaven aquí perquè no deixa de ser un projecte que tu portes molts anys fent des de cal fer-ho, és posar-li un nom per iniciar un projecte concret i que la gent es quedi amb aquest nom.
Exacte. Aquest nom crec que el vam trobar molt bé perquè ens defineix molt el que volíem. Clar, venim de Cal Fer-ho i no ens amaguem que som, i a més és que la formació i tot ho tenim i continuem treballant a Cal Fer-ho. El que passa és que vèiem que cada vegada es necessita com... tothom busca com la hiperespecialització. Estem en un món global i en aquest món global doncs, nosaltres com a Cal Fer-ho tenim molts productes, tenim 1.500 referències i estem especialitzats en vins, però clar, hi ha molts altres llocs especialistes en vins. En canvi, llocs especialistes en bombolles no n'hi han. I llavors per això una mica és el que anem fent, de dir, Territori Farbacent és un lloc especialista en bombolles i la seva, el que expliquen doncs, és veritat, ho tenen corroborat i que és un lloc que ens aporta confiança i confiança per comprar, degustar o per aprendre. En si, el que volem és divulgar la cultura dels vins escumosos.
Doncs, Xavi, moltes gràcies per acompanyar-nos i queda dit, no?, aquesta primera data a la Miranda d'Espiells aquest divendres. No. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Marxem en qüestió de segons. S'acaben aquestes 3 hores de ràdio de Penedès en Xarxa que hem compartit plegats. Gràcies per ser-hi. I demà us esperem de nou a partir de les 9:06. Us prepararem l'agenda cultural del cap de setmana. Hi haurà directament jove. També actualitat, propostes de cap de setmana. I ens cuidarem la ment amb el Jordi Llong i de Vinyes i Vins. Fins demà.